A Eivissa demanarà la declaració de zona catastròfica per les inundacions històriques registrades ahir. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Una petició que fa el batle Rafa Triguero que permetria que arribin ajudes econòmiques pels danys materials ocasionats per les pluges torrencials a la capital de l'illa.
La sol·licitud que hoy mismo voy a formalizar de zona catastrófica en la ciudad de Ibiza. Llevamos muchos años para revertir el estado de la ciudad que nos encontramos. Aquí se ha desarrollado mucha inversión pública a lo largo de estos 27 meses de trabajo. Mucha parte de ese trabajo ha quedado totalmente destrozado.
La sol·licitud està dirigida al govern central, qui l'hauria d'aprovar en el Consell de Ministres. La primera a pronunciar-se ha estat la ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen, que dona per fet que s'acceptarà. De fet, avui és un dia de balanç per quantificar els danys ocasionats mentre les tasques de neteja de fang i extracció d'aigua continuen en prop de 250 efectius desplaçats des de la península i Mallorca, Toni Sastre.
En total, els agents han participat en el rescat de 148 persones. El contingent en el qual fan feina bombers, Libanat i la Unitat Militar d'Emergències treballen amb bombes elèctriques a soterranis i habitatges afectats per tal de recuperar la normalitat. Pel que fa al trànsit, a hores d'ara només roman tancada la carretera de l'aeroport del Pas Inferior de Sant Jordi.
La normalitat tornarà també demà als centres educatius que reprendran les classes.
L'alumnat tornarà a tots els centres d'Eivissa excepte el col·legi Can Misses, que romandrà tancat previsiblement fins dilluns per completar les tasques de neteja i reparació. També reprendrà l'activitat lectiva a l'Escola de Sant Jordi de Sant Josep de Sa Talaia i a l'Institut Marc Ferrer de Formentera.
Eivissa recupera part de la normalitat mentre els problemes se centren ara en el subministrament del combustible. És una avaria en la planta d'hidrocarbur fa que les benzineres de l'illa no puguin reomplir els sortidors.
Hi ha usuaris que van de benzinera en benzinera cercant algun on poder omplir els depòsits. Una tasca complicada en aquesta hora. Tot i això s'intenta prioritzar el servei al taxis i el transport públic. També està previst que entre demà i demà passat es restableix el servei amb total normalitat.
Tot d'una connectarem amb Eivissa per saber com és la situació a hores d'ara. Mentre creix la tensió en aigües internacionals per la presència de la Global Summit Flotilla a 150 milles de Gaza.
La flotilla es prepara per a una possible intervenció israeliana després d'entrar a la zona d'alt risc. Una de les mallorquines que viatgen en un dels 40 vaixells que en formen part, l'activista i regidora de Podem de l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha confirmat la presència de drons. L'executiu central els demana que no avanci.
Dimarts i dimecres el Parlament es durà a terme el debat de política general de la comunitat.
La presidenta Marga Proens farà el seu discurs dimarts i el dia següent dimecres serà el torn dels partits polítics en representació parlamentària.
I a Menorca redueixen a la meitat la llista d'espera de la residència pública de gent gran de Mou.
L'any 2023 hi havia prop de 400 persones pendents d'una plaça, mentre que una feina de triatge del Consell Insular ha revelat que d'aquestes només unes 150 estan interessades actualment a obtenir una plaça. En els pròxims mesos s'obriran tres noves residències a Menorca que sumaran unes 150 places addicionals.
I en els esports, el davanter del Reial Mallorca, Mateo Josef, ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, on ha analitzat la situació de l'equip i com de complicat serà sumar dissabte a Sant Mamés. Toni Fuster.
El mallorquinista visitarà dissabte l'Atlètic Club en l'esperança de seguir puntuant, encara que Sant Mamés és un estadi que imposa molt respecte i malgrat que el bàscor darrerament no els acompanyen gaire els resultats, el davanter càntabre sap que serà una sortida complicada. Precisament avui, a les 9, torna la Champions per tres equips més espanyols. El rival del Mallorca, l'Atlètic Club, jugarà a Dortmund contra el Borussia. A la mateixa hora, Montjuïc, el Barça rebrà el millor club del món, el PSG, de Luis Enrique, i a la Ceràmica el Villarreal s'enfrontarà a la Juve. En tenis, Jaume Munà s'ha estrenat en victòria al Master 1000 de Xangai després d'imposar-se per 2-16-1 a l'hongarès Martin Fuchsovics. L'italià Flavio Cobolli, número 25 del rànquing ATP, serà el seu rival a segona ronda.
Deien que l'estabilitat o el manco, la normalitat, torna a poc després d'unes hores molt complicades pel que fa al temps, unes hores complicades que dilluns afectaven amb unes precipitacions fortes descarregant a la zona de Selva, Inca, la zona nord de Mallorca, i que ahir varen afectar en registres històrics de 300 litres per metre quadrat a Eivissa. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, torna a la normalitat, Aina, afortunadament. De fet, avui ja hem tingut un dia molt més tranquil, ha lluït el sol, i demà, més o manco, anirem per aquest mateix camí. Tampoc esperant pluja demà, i mantindrem un domini del sol. Es veurà, tindrem alguns moments amb alguns intervals de núvols, sobretot a migdia, a primeres hores del cap vespre, però el conjunt de les illes serà un dia tranquil i mantindrem unes temperatures estables. De fet, es veurà que les nocturnes, aquesta pròxima matinada, poden baixar una miqueta més a punts d'interior. Tindrem un ambient fred, fins i tot, amb mínimes que poden fregar els 10 graus en alguns punts. Després, les màximes entre els 23 al nord de les illes i els 27 que trobarem al sud, més o manco el que tocaria per l'època de l'any. I quant al vent, hem de destacar que bufarà moderat encara de matí, sobretot a Menorca, per tant, a costa nord d'aquesta illa, mantenem la mà una mica moguda, a la resta el vent bufarà a fluix i això permetrà que a poc també la mà vagi millorant, però en bastantes àrees de maró, sobretot al nord i al llevant de cada una de les illes.
Les precipitacions de la tardor són les més complicades o les que poden fer més mal, Dani. Es podrien repetir aquestes precipitacions vistes a Eivissa ahir?
A curt termini, no, ja que els pronòstics per aquests pròxims dies, aquesta pròxima setmana, no ho inclouen. Però es veu que el nostre clima mediterrani, molt irregular i un clima d'inundacions, això ha passat i continuarà passant. De fet, els models apunten que amb el canvi climàtic això cada vegada pot ser una miqueta més recurrent. No té per què sempre passar a Eivissa, evidentment, però en general vivim en unes illes molt susceptibles en aquest tipus d'inundacions i, per tant, no probable, sinó segur que això tornarà a passar.
Tranquil·litat, però, al manco en els propers dies. Gràcies, Dani. I a la recta final de l'informatiu, com sempre, acabarem repassant els apunts culturals més destacats d'aquesta jornada. Seran un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. Eivissa fa feina per tornar a la normalitat després de les tempestes d'ahir que varen deixar part de la capital i les poblacions properes inundades. Avui se n'avaluen els danys materials, mentre els efectius d'emergències i els cossos de seguretat de l'Estat, 250 desplaçats fins a Eivissa, fan feina per extreure l'aigua i el fang acumulat i per reparar infraestructures. Una vegada quantificats els danys, serà el torn de demanar les ajudes públiques que totes les administracions, Maria Eugènia Quegles, ja preparen.
La ferida material del temporal Gabriel a Eivissa és grossa i, tot i que en 24 hores del desastre el panorama no és tan devastador com semblava els que ho van patir en les seves carns, les pèrdues i destrosses de productes, infraestructures, cotxes o les pròpies cases són moltes. La primera passa feta pel batle d'Eivissa, Rafael Triguero, és demanar que es declari el municipi zona catastròfica.
La sol·licitud que hoy mismo voy a formalizar de zona catastrófica la ciudad de Eivissa. Llevamos muchos años para revertir el estado de la ciudad que nos encontramos. Aquí se ha desarrollado mucha inversión pública a lo largo de estos 27 meses de trabajo. Mucha parte de ese trabajo ha quedado totalmente destrozado.
La declaració de zona catastròfica depèn del Consell de Ministres i des de Madrid han contestat pràcticament a l'instant. La vicepresidenta de Transició Ecològica, Sara Jessen, ho veu amb bons ulls.
El gobierno siempre ha actuado, hemos vivido desde hace un año, ¿no? Circunstancias muy complicadas, con eventos meteorológicos extremos y desastres naturales, y siempre hemos estado ahí, por supuesto, también estaremos ahora.
Altres municipis afectats es podrien sumar a la petició de Vila. En tot cas, el govern illenc n'està totalment d'acord. La presidenta Marga Proens dona suport a la petició i espera poder habilitar ajuts de la comunitat el més aviat possible, però no de manera imminent, al proper Consell de Govern, perquè s'ha de fer bé.
Que s'ha de ser molt rigorós, s'ha de veure quines són les infraestructures, quins són els projectes de recuperació i de reconstrucció que han d'entrar a dins d'aquesta zona catastròfica i probablement encara haurà aquí mitjans a fer net i fent feina, no? Avui vespre tots els consellers tindran ja un estat de la situació ja molt exhaustiu.
I és que bona part del govern és a Eivissa per veure de prop què és el millor que pot fer cada departament. I és que cada conseller va de la mà d'un equip tècnic per veure de quina manera es pot ajudar els afectats.
Diversos consellers i la presidenta del govern, Marga Proens, han estat avui a Eivissa, mentre la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles viatjarà demà fins a les àrees més afectades. Són les zones turístiques de Vila i de Sant Josep. Diversos establiments han hagut de ser desallotjats a causa de l'acumulació d'aigua i ja s'anticipa que les pèrdues seran considerables. Alberto Ferrer.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha visitat aquesta zona amb el Bala de Sant Josep, Vicent Roig, on ha anunciat que l'administració balear estarà per ajudar els afectats.
I podem veure quina és la magnitud de l'impacte que ha tingut la tempesta en els danys materials, pues començar a parlar de com restituïm la normalitat, com tornem a la vida que teníem abans, els negocis, les vivendes, les persones que han sofert aquests danys materials, com els restituïm. I en aquest sentit, jo el que vull dir posar clarament de manifest és que el govern de les Illes Balears estirà al costat dels eivissencs.
I és que el dia després arriba el moment de fer balanç, com ens explicaven els veïns.
Tenia hasta 20 centímetros de agua, así que claro, todos los muebles, todos los electrodomésticos, toda ropa guardada, todo, muchas cosas echadas a perder.
Yo soy bombero del aeropuerto, entonces ayer también tuvimos bastante para hacer allí ayer. Hoy es día libre, entonces hoy he venido a casa de un amigo para echarle una mano que tiene, vive en un bajo y mira cómo está.
El tram final de Platja d'en Bossa és el que més pateix la ressaca de les tempestes aquest matí, perquè per aquesta zona és on desguassa l'aigua acumulada a l'autovia de l'aeroport, que encara segueix tallada i col·lapsa el segon cinturó de Ronda de Vila. Alguns hotels, com el Fergus, ajuden els clients a buscar un altre lloc on allotjar-se, perquè tota la planta baixa està anegada amb més d'un pan d'aigua, mentre que els hostes i treballadors del Palladium es queixen de l'estat en què es troba aquest establiment.
Ayer salí con el agua hasta aquí, de mierda. Hoy día la misma mierda y me obligan a que vaya de nuevo.
Pues está todo inundado, que no se puede ni acceder ni nada por ninguna parte.
Els clients del Fergus s'uneixen als més de 212 desallotjats de l'hotel Panoràmic, que avui s'està inspeccionant per determinar si es pot reobrir després d'un esllavissament, i els més de 200 que varen haver de sortir també de l'Eivissa Gran Hotel.
I ara mateix els problemes a Eivissa se centren en el subministrament de combustible. És una conseqüència més de la tempesta d'ahir. Una avaria a la planta d'hidrocarbur fa que les benzineres de l'illa no puguin reomplir els sortidors. Per aquesta raó, subministren benzina fins a esgotar-ne les reserves.
Hi ha usuaris que van de benzinera en benzinera cercant alguna on poden omplir els dipòsits dels seus vehicles, i a darrera hora, d'avui hora baixa, no és una feina fàcil. S'intenta prioritzar els serveis del taxis i el transport públic. Són alguns dels usuaris afectats.
Vengo de Port d'Estorren, voy en reserva, vivo en San Miguel y nada, me he encontrado esto con los conos y ahora justamente he visto a un amigo y también todo el mundo está así, pero no sabía nada, la verdad, no tenía información.
Pues según parece se ve que filtró algo de agua en algún depósito y están pues en reservas casi todos, y bueno, intentando aprovechar el último tirón antes de que se queden sin nada.
I ara vaig apurada, perquè sempre vaig apurant, vaig en reserva i he vingut aquí a posta, i també totes que no tenen ni dièsel ni gasolina ni res de res.
Tot i això, es fa una crida a la tranquil·litat, perquè està previst que entre demà i demà passat es restableixi el servei amb total normalitat.
Això quan el govern rebaixa el pla Inumbal a Formentera, situació de preemergència, però manté el nivell a Eivissa de situació operativa 2. És la decisió que s'ha pres el CECOPI en funció de com evoluciona la situació a les Pitiuses. Allà hi ha Dani Manau. Dani, bon vespre.
Bon vespre. Avui les tasques es centren en treure aigua i fang de tots els espais inundats, que són incomptables. Els 250 efectius d'emergències desplaçats i els equips locals fan feina sense aturar. Des de la tempesta, la Guàrdia Civil ha rescatat 148 persones i ha auxiliat 59 més en habitatges o vehicles. Hi ha encara molts carrers, soterranis i plantes baixes inundades. A més, també es fa feina per recuperar les vies de comunicació afectades. Un dels punts crítics, el pas inferior de Puig d'en Valls, ha quedat reobert el trànsit avui a les 4 de la tarda. La carretera de Vila a l'aeroport, però, es manté encara totalment negada al seu pas per Sant Jordi, i no hi ha una previsió perquè quedi restablerta. D'altra banda, 55 persones afronten la segona nit al recinte firal. Són habitants d'assentaments d'infrahabitatges que encara podran accedir a aquest recurs 2 dies més. Escoltem Rafa Triguero, batlle d'Eivissa.
Desde ayer, en colaboración con el Consejo Insular, establecimos la carpa del recinto ferial, donde se han alojado 50 personas que provenían del asentamiento anexo en Sayubería. Se ha hecho ya un diagnóstico por parte de servicios sociales en todos los asentamientos de la ciudad para conocer el estado, también especialmente la cuestión de los menores, incluso alguna mujer embarazada que aparentemente podía haber alguna, todavía no está confirmado. Y a partir de ahí pues, se va a atender y dar respuesta a todas esas personas vulnerables, porque no vamos a dejar absolutamente nadie atrás antes de esta tormenta y menos lo vamos a hacer ahora.
El comitè tècnic assessor reunirà el centre de comandament avançat a Sacoma a les 9 per avaluar de nou la situació.
Gràcies, Dani. També els centres educatius d'Eivissa, l'Escola de Sant Jordi de Sant Josep de Satalaia i l'Institut Marc Ferrer de Formentera reprendran demà les classes amb normalitat. L'única excepció és el Col·legi Can Misses a Vila, que romandrà tancat previsiblement fins dilluns per permetre l'accés dels operaris i completar les tasques de neteja i reparació.
La tempesta va ocasionar la inundació de diverses aules, la caiguda d'una part del sostre i d'una paret a aquest centre. La instal·lació elèctrica també ha quedat malmesa. Avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha desplaçat a Eivissa per avaluar els possibles danys.
Necessitam que entrin operaris aquí, que facin una revisió de totes les instal·lacions i que se pugui veure la instal·lació elèctrica, els falsos sostres que han caigut, i no poden garantir la seguretat dels infants si venguessin demà.
Pel que fa a la resta de centres, els tècnics de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius, l'IBISEC, no han detectat deficiències estructurals que comprometin la seguretat de l'alumnat ni del personal docent. Per això els escolars podran tornar demà a les aules després d'un dia i mig sense activitat lectiva.
I la normalitat ha tornat avui a l'hospital i al centre de salut de Can Misses, que ja funcionen al 100% després de les fortes precipitacions. Les cites que s'anularen ahir s'han reprogramat al llarg d'aquesta mateixa setmana, i pel que fa a la sessió de diàlisi, aquestes s'han fixat per avui mateix, atesa la situació particular que requereixen aquests pacients.
Segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García, a Eivissa, aquestes incidències estan resoltes gràcies a la ràpida actuació del personal. S'han reprogramat aquesta setmana, segons ha dit, els pacients del centre de dia que van haver d'anul·lar les consultes. És Manuela García.
Por otro lado, en hospital de día y en diálisis sí que se realizó lo mismo. Por la tarde se llamó a los pacientes que estaban citados para que no acudieran, y estos pacientes están siendo se han reprogramado a lo largo de la semana, y en el caso de diálisis pues están haciendo hoy, donde se han habilitado nuevos turnos porque son pacientes que no pueden esperar, ¿no?
Les principals incidències es van registrar al laboratori d'anatomia patològica i la unitat de diàlisi, al centre de salut i a l'hospital de dia. Els equips informàtics es van remullar.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Global Sumud Flotilla es prepara per a una possible intervenció israeliana, ja superant la zona d'exclusió que Israel va situar en les 120 milles nàutiques, uns 220 quilòmetres, en aigües internacionals. Mentrestant, mantenen l'esperança d'arribar a Neus López a la franja per rompre el bloqueig.
Israel ja els ha instat a detenir la navegació i amb això els activistes denuncien una guerra psicològica a mesura que s'aproximen a Gaza. Asseguren que s'han sentit assetjats per drons i diverses barques de l'exèrcit israelià que els han voltat i desactivat tots els sistemes de navegació les darreres hores. L'activista mallorquina Lucía Muñoz, que viatja en una de les prop de 50 embarcacions que conformen aquesta flotilla, ha explicat a IB3 Ràdio que en cap moment ha vist el vaixell de salvament de l'armada Furor i acusa el govern central de posar-se del costat del president d'Israel, Benjamin Netanyahu.
No l'hem vist en cap moment i ja ha llançat el missatge de que no traspassarà les 150 milles nàutiques, que això pues, ja fa temps que les hem traspassat nosaltres, i a més ha enviat un missatge de que abandonem la missió. nosaltres la valoració que fem d'aquest missatge del govern d'Espanya és que està fent el treball brut de Netanyahu.
El govern espanyol recomana a la flotilla que no es posi en risc i ja els havia avisat que el vaixell de salvament de l'Armada no entrarà en la zona d'exclusió per no posar en perill la integritat física de la tripulació. Ara bé, els governs d'Espanya, Grècia i Itàlia demanen a Israel que garanteixi la seguretat dels activistes que hi viatgen.
És precisament l'àrea on altres missions humanitàries anteriors han estat interceptades per l'exèrcit israelià. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a l'executiu de Netanyahu que no suposi una amenaça per als 500 voluntaris.
No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
La flotilla ha demanat que l'executiu espanyol renunciï, ha lamentat que l'executiu espanyol renunciï a oferir-los la protecció necessària.
Tot això quan les arrels del conflicte s'estenen i avui a hora baixa la policia alemanya ha detingut a Berlín tres presumptes membres de Hamas acusats de plantejar atemptats contra institucions jueves o israelianes.
Són dos homes alemanys i un tercer del Líban que acusen de pertànyer a una organització terrorista estrangera. Segons la fiscalia, aquest estiu varen comprar armes de foc i municions per a la milícia palestina. Els arrestats compareixeran dijous davant el jutge d'instrucció que decidirà si aplica mesures preventives contra els tres sospitosos.
Tot plegat quan Hamas ha posat sobre la taula avui mateix les condicions necessàries per acceptar el pla per a la pau que va anunciar el president dels Estats Units, Donald Trump, aquest dilluns.
Un calendari de retirada de les tropes d'Israel de la franja i garanties que assegurin a la fi de l'ofensiva que actualment ja ha causat més de 66.000 morts. Trump havia donat fins a 4 dies al grup islamista per contestar.
Mentrestant, en clau estatal, el Senat ha rebutjat una moció socialista per condemnar de manera rotunda el genocidi a Gaza i Cisjordània, el Partit Popular, que encara no utilitza el terme genocidi de manera oficial, i vots i han votat en contra i l'han refusada.
En paral·lel, el Congrés votarà dimarts que ve la convalidació de l'embargament d'armes a Israel. El decret arriba a la cambra baixa sense tenir els vots garantits per tirar endavant. Podem manté una posició molt crítica i encara no ha revelat el sentit del seu vot. També sumar veu insuficients les mesures que inclou el decret i vol introduir-hi canvis.
I aquí a les Illes, els líders sindicals han volgut llançar un missatge de solidaritat i suport per les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, embarcades a la flotilla el mateix dia que convoquen aturades parcials per al pròxim 15 d'octubre contra el genocidi a Gaza. La vaga parcial afecta tots els sectors i els 12 sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres animen tots els treballadors a sumar-se a aquesta convocatòria.
A més de les aturades, al matí hi haurà concentracions als centres de treball més grans i també es prepara una concentració a Palma que tindrà lloc al capvespre. Es tracta d'una vaga parcial prevista entre les 10 i les 12 del migdia de dia 15. En el torn de capvespre, les aturades seran de les 5 a les 7 de l'hora baixa. En el torn de vespre, de les 2 a 4 de la matinada. Són els secretaris generals de l'UGT Les Balears, Pedro Omar, i de Comissions, José Luis García.
Demanem a els treballadors que s'adheresquin, però també demanem a les empreses que no paguin entre bancs i que no tinguin conseqüències negatives. Això, aquí xerran de vides humanes, xerran de la dignitat humana, xerran de coses molt importants, molt més importants que una pèrdua conjuntural de dues hores o un torn de feina.
A fi i comptes de demostrar que el món del treball no mira cap a una altra banda. El món del treball també senyala a Israel com a estat genocida front a Gaza i, per tant, no podem mirar cap a una altra banda.
7:23, obrim plana política. El debat de política general de la comunitat començarà dimarts que ve, serà a les 10:30 al Parlament en la intervenció única de la presidenta del govern, Marga Proens. La sessió es reprendrà l'endemà, a les 9 del matí, amb la intervenció de tots els grups. Ho han acordat avui la Junta de Portaveus en una reunió marcada pels efectes provocats per la derrota parlamentària que va viure ahir el govern.
Això és perquè Vox va votar en contra del decret de projectes estratègics i, per tant, el Partit Popular no va tenir la majoria suficient per tirar-lo endavant. Vox ha assegurat avui que el decret no estava consensuat ni amb el govern ni amb el PP, mentre que els populars defensen que sí que es va acordar el mes de juliol. El popular Sebastià Sagrera s'ha mostrat molt crític amb Vox, ha qualificat la seva actitud de lamentable, poc rigorosa, i ha insistit que no acceptaran xantatges de les files de Canyades.
Lo que hi va ser vera una derrota parlamentària també va ser una gran victòria política, perquè, entre d'altres coses, se va demostrar que el Partit Popular és aquell partit que no accepta xantatges, que té clares les seves línies vermelles, i en aquest cas les línies vermelles han estat el decret de mínims i la llei de normalització.
Manuela Canyades, de Vox, per la seva banda, ha assegurat que la qüestió lingüística no va tenir res a veure amb el seu vot en contra.
No se puede decir una cosa y parecer Vox y luego hacer otra y parecer el PSOE, que es lo que al final son. Entonces, yo estoy un poco cansada de estos engaños del Partido Popular.
Els grups d'Esquerra han considerat que ahir va quedar palesa una vegada més la debilitat parlamentària del govern. Són Josep Castells, de Més per Menorca, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i la socialista Mercedes Garrido.
Aquest govern no té alternativa, necessita el suport de Vox. Ha romput tots els ponts amb els partits de l'oposició. I, per tant, aquest govern, evidentment, renunciarà al català i renunciarà al que faci falta.
Tornem a constatar la incapacitat del senyor Costa per dur a terme qualsevol negociació mínima, d'una forma mínimament satisfactòria per als interessos del govern. És que jo, sincerament, ja no sé com li fien res. És que no en fa una de bona.
Perquè si no, ara estaríem permetent fent equipaments també escolars dins zona d'inundació, perquè el decret llei ho permetia. Menys mal que va caure i no s'ha pogut fer.
I més qüestions, perquè l'Ajuntament de Palma dona per tancat el debat sobre la possible demolició del monòlit del Parc de Sa Feixina. Ho fa després que la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca ha donat llum verda a la protecció del monòlit amb els vots del PP, Vox i el PI.
La portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, que ha comparegut després de la Junta de Govern, espera que amb aquesta decisió i en la del jutge mori el debat públic sobre la conservació del monòlit. Celeste ha recordat que quan la socialista Aina Calvo era batllessa, ja es van retirar tots els símbols franquistes del monument i que ara no hi ha cap motiu per continuar amb la confrontació.
El que va passar durant aquests 8 anys que hem viscut està com una tortura, una obsessió, que en el final els propis veïnats se varen haver de mobilitzar i varen haver d'anar als jutjats per dir no mos tireu això. I ara el jutge ha donat raó a la ciutadania. Per tant, ja està.
Celeste també ha informat que Cort instal·larà 13 càmeres de videovigilància a la plaça d'Espanya i al parc de les estacions amb un pressupost màxim de 138.000 euros.
I més, per Mallorca ha esmenat la llei de mobilitat sostenible que ara mateix es tramita al Congrés. El diputat Vicent Vidal ha explicat avui que ja s'ha aprovat en comissió una modificació que fixa per llei que s'hagi d'invertir a les illes el mateix que a la península en matèria de mobilitat.
S'inverteix en AVE, s'inverteix en Rodalies o Cercanies i no s'inverteix a les Illes Balears de forma equitativa. Per tant, aquesta paraula d'equitat, de tenir en compte la insularitat, és el fet diferenciador. I també que hi ha l'obligació de fer aquest informe i de valorar-ho, de posar blanc damunt negre quina és aquesta diferència.
I el Parlament ha censurat el president d'AENA, Maurici Lucena, per les seves declaracions en contra que les Balears puguin participar en la cogestió dels aeroports. Lucena assegura que el marc normatiu actual fa impossible que canvi de model.
Està mitjançant una esmena de Més per Mallorca una proposició no de llei de Més per Menorca relativa a la no ampliació de l'aeroport de Menorca i els jets privats. La proposta ha rebut el suport del PP, Més per Menorca i el diputat no escrit, Josep Cardona, el PSIP Sestes, i Vots ja ha votat en contra. La iniciativa aprovada també rebutja la gestió d'AENA, en particular sobre la seva vocació segura en els ecosobiranistes, de continuar ampliant els aeroports de les Illes Balears i el nombre de vols i també de turistes.
I avui ja ha entrat en vigor la targeta única. Els usuaris dels busos de l'EMT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP ja poden sol·licitar des d'avui aquesta nova targeta única que permetrà viatjar als dos serveis.
A partir d'abril del 2026, per tant, tots els trajectes de busos urbans de l'EMT interurban del TIP i trens i metro i serveis ferroviaris es faran amb la nova targeta única. Entre els viatgers han trobat diversitat d'opinions i alguna crítica.
Sense destit, ja. Se pot emplear la mateixa, supon, no? Vale. Pues molt bé, m'ho aprovei molt bé. Així amb una ja en sortim de tot.
mejor, porque si no tienes que andar sacando tarjeta del monedero, esconder la otra, demasiado jaleo.
Hay que pedir cita previa, pero lo sorprendente que hoy me ha sorprendido es que una cita no vale para varias personas, sino que hay que pedir una por cita. Y en mi caso pues era algo complicado porque tengo varios hijos menores.
En canvi, qui ja tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única. Recordem que l'Ajuntament de Palma i el Govern han arribat a un acord perquè la targeta ciutadana deixi de funcionar com a títol de transport dels busos de l'EMT a finals del primer trimestre del 2026.
I el nombre de vehicles matriculats a les Balears ha augmentat un 13% en comparació l'any passat. Són dades d'entre gener i setembre en què destaca la matriculació de cotxes elèctrics que s'ha més que duplicat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i Eivissa demanarà la declaració de zona catastròfica per les inundacions històriques registrades ahir.
El batlle Rafa Triguero fa la petició a l'executiu central per permetre que arribin ajudes econòmiques pels danys materials ocasionats per les pluges torrencials.
La sol·licitud que hoy mismo voy a formalizar de zona catastrófica en la ciudad de Eivissa. Llevamos muchos años para revertir el estado de la ciudad que nos encontramos. Aquí se ha desarrollado mucha inversión pública a lo largo de estos 27 meses de trabajo. Mucha parte de ese trabajo ha quedado totalmente destrozado.
Una petició que el govern espanyol dona per fet que ho acceptarà.
Avui és un dia de balanç per quantificar el danys ocasionat. Mentrestant, les tasques de neteja de fang i extracció d'aigua continuen amb prop de 250 efectius desplaçats des de la península i Mallorca.
En total, els agents han participat en el rescat de 148 persones. El contingent en el qual treballen bombers, l'Ibanat i la unitat militar d'emergències fan feina amb bombes elèctriques a soterranis i habitatges afectats per recuperar la normalitat. Pel que fa al trànsit, a hores d'ara només roman tancada la carretera de l'aeroport al pas inferior de Sant Jordi.
I la normalitat es preveu que torni demà a tots els centres educatius que reprendran les classes a tots, manco a l'Institut Marc Ferrer de Formentera, que finalment no podrà obrir demà, tampoc podrà obrir el Col·legi Can Misses, que romandrà tancat previsiblement fins dilluns que ve. Ho explica el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Necessitam que entrin operaris aquí, que facin una revisió de totes les instal·lacions i que se pugui veure la instal·lació elèctrica, els falsos sostres que han caigut, i no poden garantir la seguretat dels infants si venguessin demà.
Els problemes a Eivissa se centren ara en el subministrament dels combustibles. Una avaria a la planta d'hidrocarbur fa que les benzineres de l'illa no puguin reomplir els sortidors.
Hi ha usuaris que van de benzinera en benzinera cercant alguna on poden omplir els dipòsits. Una tasca complicada a aquesta hora, tot i això s'intenta prioritzar els serveis del taxis i el transport públic. Està previst que entre demà i demà passat es restableixi el servei amb total normalitat.
I creix la tensió en aigües internacionals per la presència de la Global Sumo Flotilla a 90 milles de Gaza. La flotilla humanitària alerta que vaixells d'Israel s'estan aproximant a ells per impedir la seva arribada a Gaza.
Després d'un mes de travessia i diversos atacs, Israel tracta d'interceptar el centenar d'embarcacions quan se situen a manco de 100 milles de la costa de Gaza. L'executiu central els demana que no avancin, mentre l'activista i regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, que viatja en un dels vaixells, ha confirmat la presència de drons a IB3 Ràdio.
I a més ha enviat un missatge de que abandonem la missió. Nosaltres la valoració que fem d'aquest missatge del govern d'Espanya és que està fent el treball brut de Netanyahu.
Passen 3 minuts de les 7:30, esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
I Toni, començant parlant del davanter del Reial Mallorca, Mateo Jose, que veu difícil sumar dissabte a Sant Mamés contra un Athletic Club que avui vespre juga a Champions.
El mallorquinista visitarà dissabte l'Athletic Club en l'esperança de continuar puntuant, encara que Sant Mamés és un estadi que imposa molt de respecte i, malgrat que el bàscor darrerament no els acompanyen gaire als resultats, el davanter càntabre Mateo Jose sap que serà una sortida complicada. Així i tot, té ganes de fer bé les coses. Ho ha dit el programa Esports 3 de Betra Ràdio.
San Mamés siempre es una salida complicada, pero bueno, estos son los partidos que a mí personalmente me gustan jugar mucho, contextos complicados, equipos duros, ahí es donde hay que sacar la mejor versión de cada uno y con ganas del sábado. El Atleti es un equipo que está en Champions y si no hay un jugador, entrará otro que lo hará igual o mejor y bueno, en eso no pensamos mucho, preparando el partido ahora mismo y con ganas de hacer las cosas bien ahí.
El davanter de 21 anys ha estat una de les noves incorporacions aquesta temporada. Des de l'inici ja acumula 6 partits jugats i té la confiança de Jagoba Arrasate. Tot i no haver-se estrenat com a golejador, es troba molt còmode a la disciplina mallorquinista.
Muy contento, ¿no?, de tener gente así, ¿no?, que nos dirige. Sí que es cierto que me gustaría poder ayudarles más con más goles, más asistencias, ¿no?, y bueno, darles un poco más en ese sentido. Pero bueno, como he dicho, cada día estoy trabajando. Ahora he llegado tarde por eso, porque estaba en el gimnasio. Y bueno, no pararé hasta poder conseguir eso y ayudar al equipo y devolver la confianza.
Josef arriba a cedir procedent del Leeds United de la Premier per adaptar-se a la Lliga Espanyola. Es fixa en jugadors com Vedat Muriqi.
Como todo cambio, ¿no?, necesitas una adaptación, ¿no?, y bueno, todo en la vida es, bueno, tiene su complicidad y bueno, tratar de en los entrenos, pues fijarme también en jugadores como, por ejemplo, Muriqi en mi posición, ¿no?, que tienen esa experiencia de esta liga y bueno, y de otras posiciones también y bueno, intentar ser una esponja y aprender lo máximo para estar preparado, pero contento, la verdad, porque me gusta mucho jugar en esta liga.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
I avui a les 9 del vespre torna la Champions per a 3 equips espanyols més. El rival del Mallorca de dissabte, l'Athletic Club, jugarà a Dortmund. Contra el Borussia, el d'Ernesto Valverde, arriben al duel en les baixes de Berenguer, Vesga, Prados i Nico Williams. Sentim el porter de l'Athletic Club, Unai Simón.
De que si nos hacemos fuertes en ese bloque medio podemos salir luego y poder robar balones y aprovecharnos de esa debilidad que pueden tener y bueno, pues a partir de ahí, ese es el plan de partido, pero como venía diciendo antes, creo que lo más importante de todo es ser resolutivo en las áreas, en la nuestra ser sólidos y en el área de ellos pues ser eficaces y poder materializar los goles.
També a la mateixa hora, a Montjuïc, el Futbol Club Barcelona rebrà el millor club del món, el PSG, que entrena Luis Enrique. Sentim el jugador del Barça, Pedri.
Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores, creo que el París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo y nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
I a la Ceràmica, Vila-Real, que rebrà la Juventus. El groguet cercarà la primera victòria en aquesta Champions contra l'actual quart classificat de la Lliga Italiana. Sentim el jugador del Vila-Real, Renato.
Sí, un partido especial, como todo de Champions. Y bueno, a afrontar un gran rival por donde pasé, pero el foco está en lo que se debe hacer en el partido y intentar los 3 puntos.
A banda de la Champions, el migcampista del Mallorca, Jan Virgili, jugarà avui a les 10 del vespre en la selecció espanyola sub-20 contra Mèxic, la segona jornada de la fase de grup del Mundial. Més futbol pel que fa a la primera federació. La U d'Eivissa cercarà dissabte tornar al camí de la victòria. Informa Dylan Marí.
L'equip havia començat la lliga amb dues victòries que el van situar al capdamunt de la classificació, però els dos empats posteriors i la darrera derrota han fet baixar l'Eivissa fins a la sisena posició. Nacho González ha explicat com ha afectat aquesta situació al vestidor.
La confiança és màxima. Por supuesto, cuando tiene buenos resultados, todo es más positivo, todos parecemos más guapos, todos parecemos mejores.
Aquest dissabte, l'Eivissa afrontarà un nou repte contra el Nàstic de Tarragona, un dels aspirants de la categoria que, igual que els pitiusos, encara no ha mostrat la seva millor versió. Ho valora el mateix Nacho González.
El primero es el Nachi, que como te he dicho antes es un partido difícil y por supuesto que si conseguimos esos tres puntos lo que venga luego pues lo afrontas diferente, pero esto es como en la vida. Cuando te suceden cosas buenas, lo que va viniendo a día pues todo lo afronta mejor, pues esto es igual.
La U d'Eivissa treballa per recuperar sensacions i confia sumar 3 punts a Can Mises. El partit es jugarà dissabte a les 6:30 de la tarda, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
En bàsquet, el primer derbi balear arriba a la segona jornada de primera fe. Diumenge, al pavelló Vintalfa, l'Estia Menorca rebrà el Figui Palma. El conjunt menorquí va encetar la temporada en victòria i el Palmasan, que varen debutar com a recent descendits en derrota, cercaran donar la sorpresa a la pista de l'Estia. Sentim a Jaun Ander Aramburu, jugador del conjunt mallorquí.
Ha hecho un equipo muy potente, jugar ahí en Menorca es complicado, siempre sigue en el pabellón y más siendo un derbi. Yo creo que va a ser un partido totalmente diferente al que tuvimos en pretemporada. Nosotros hemos tenido la decisión de Xavi, cosa que en pretemporada no la teníamos. Y bueno, nos tenemos que preparar esta semana muy fuerte para el partido.
I a Eurolliga, els equips espanyols no han començat amb bon peu ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Baskonia. Derrota del 3 representants de la competició europea. I avui serà el torn del València, que visitarà la pista del Lió a les 8 del vespre. En tenis, Jaume Munà s'ha estrenat en victòria al Masters 1000 de Xangai. El mallorquí, que ha perdut el primer set, ha remuntat contra l'hongarès Martin Fucsovics en un partit que s'ha allargat 2 hores i 43 minuts. Fucsovics ha guanyat el primer set per 6-4. Munà ha reaccionat guanyant la segona mànega per un ajustat 7-5 i en el tercer set ha tancat el partit amb un contundent 6-1. L'italià Flavio Cobolli, el número 25 del rànquing ATP, serà el seu rival a la segona ronda. I acabam amb un apunt de futbol sala. El Palma Futsal ha informat que ja ha esgotat les 502 localitats, que la cabuda que s'ha ampliat al poliesportiu Galatzó en vista al partit de la cinquena jornada que disputaran divendres contra el Peníscola.
Gràcies, Toni. 7:41.
Enguany celebram la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Al mes de juliol, les Balears hi havia un turista per cada 2 residents. De mitjana, la població efectiva que hi més va ser d'1.962.000 persones. És un 56% per sobre del nombre de residents.
Segons les dades de l'IBESTAT de l'indicador de pressió humana, el pic màxim de població real de juliol va ser dia 30 en 2.028.500 persones a les illes entre turistes i residents. Aquesta xifra és un 0,6% inferior al rècord del mes de juliol de l'any passat. El mínim de població d'aquest juliol ha estat d'1.861.000 persones, un punt inferior a la mínima de just un any abans.
I el Ministeri de Treball vol tornar a millorar el salari mínim interprofessional, per això ha convocat una primera reunió amb un comitè d'experts que farà feina per pujar els 1.184 euros bruts a l'any que es cobraven en l'actualitat.
A la sortida de la trobada, la ministra Yolanda Díaz ha defensat la nova pujada que té planificada i ha apostat per continuar dignificant els sous, no només el salari mínim, sinó el de la resta de contractes. La ministra ha recordat que Espanya continua 25 punts per davall de la mitjana salarial europea amb 1.668 euros al mes, un doblés ha afirmat que no permeten tenir una vida digna. Per aquest motiu ha emplaçat els contractadors que facin un esforç i ha defensat les millores que va rebent l'SMI.
Creo que el salario mínimo le sienta muy bien a España y sobre todo le sienta muy bien a los españoles y a las españolas. Le sienta muy bien. Y hoy es una historia de éxito. Nadie discute ya el salario mínimo.
I Comissions Obreres i UGT reclamen un complement d'insularitat per a les pensions més baixes i així ajudar els jubilats a fer front a l'alt cost de la vida. Avui, Dia de la Gent Gran, també han aprofitat per tornar a demanar una llei específica que garanteixi els drets del col·lectiu i que la banca elimini la bretxa digital per fer-la accessible per a totes les persones.
El secretari de la Unió de Jubilats d'UGT, Pedro Berruezo, ha reclamat la contractació de més geriatres al sistema de salut públic i que el complement d'insularitat per a aquelles pensions més baixes sigui similar a aquell que perceben els treballadors públics de les illes.
Pues un complement que els permeti a aquesta gent gran pues pagar el lloguer de la seva vivenda o pagar les despeses que tenen per poder fer front cada dia a la seva situació familiar.
El secretari general dels jubilats de Comissions Obreres, Mateu Bosch, ha insistit en la importància que les persones grans tinguin un tracte igual a la resta de ciutadans, també a l'hora de fer ús dels serveis bancaris.
La banca hauria estat obligada a que ens oferís un tracte digne, proper i presencial, cosa que no succeeix. Pobles sencers que fa uns anys tenien 3 sucursals diferents, avui en dia cap ni una. Barriades de Palma, que tenien 2 i 3 sucursals, avui cap ni una.
I a Pollença han començat les obres per construir la futura seu de Caixa Colònia, els serveis centrals i la fundació s'ubicaran a Camp Morató, una antiga fàbrica amb molt mal estat però que té un valor patrimonial que l'entitat no ha volgut deixar perdre.
Un dels principals esculls del projecte està a resoldre els requeriments de recursos hídrics perquè Camp Morató es troba en una zona inundable. S'ha obtingut la llicència d'obres després de 6 anys. Els responsables de Colònia admeten que hagués estat molt més fàcil triar una ubicació alternativa. Josep Antoni Cifra és el president de l'entitat bancària.
Crec que estem a punt d'escriure una de les pàgines més satisfactoris de lo que és els 145 anys d'història de la nostra entitat.
Les obres han de durar 2 anys i estan pressupostades en prop de 12 milions d'euros.
El Senat ha exigit la dimissió de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, o que el president del govern la cessi de manera immediata per mort de les errades en el sistema de polseres per garantir la seguretat de les dones víctimes de maltractament.
La cambra alta ha aprovat així la moció amb 145 vots a favor, 115 en contra i cap abstenció. La majoria absoluta del PP garantia l'aprovació de la proposta. Tant vots com els populars argumenten que el feminisme de què presumeix el Partit Socialista és pura façana. Són les senadores de vots i del PP, Paloma Gómez i María del Mar Caballero.
Su ministerio, el de Igualdad, no protege a nadie, solo distrae con ideología barata y es por eso por lo que hoy aquí es hora de que usted rinda cuentas y de que todos nosotros pidamos en bloque su dimisión.
Ahí me vienen a la cabeza las Jessicas, las Carlas, las Aldianas, las Nicolet. Me vienen a la cabeza palabras soeces de quienes eran grandes responsables de su partido. Me vienen a la cabeza negocios de saunas, me vienen a la cabeza negocios de prostíbulos, los Titos Bernis. Vamos, que lo que ustedes creen que es una anécdota, pues al final ha pasado a ser algo más que cotidiano.
Això quan la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha demanat disculpes a les supervivents de la violència masclista, però no per les errades de les polseres, sinó pel renou que tot plegat ha provocat. Amb això ha anunciat que a hores d'ara es du a terme una investigació interna.
Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Tal como les hemos trasladado, su seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad.
Redondo ha dit que les errades detectades no han compromès la seguretat de les usuàries, més de 4.000 dones que, segons la ministra, se senten protegides amb els dispositius. També ha fet una crida forta a l'oposició que diu ha inflat la situació per atacar el govern sense valorar el mal que feia les víctimes i el sistema.
I les Balears són al capdavant de la taxa d'avortaments voluntaris de l'Estat, només superades per Catalunya. L'any passat es varen fregar el 14 per cada 1.000 dones d'entre 15 i 44 anys, quan la mitjana espanyola és de 12,3, segons recull l'informe presentat pel Ministeri de Sanitat.
El 2024 es varen efectuar més de 3.300 interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'arxipèlag, 124 més que l'any anterior. Les Balears també són de les comunitats on les dones trien més la sanitat pública per avortar, són el 61%, i pel que fa al perfil, la majoria tenen entre 20 i 34 anys, tot i que també es varen registrar 9 casos amb manco de 15 anys. A l'Estat també s'incrementen els avortaments voluntaris amb més de 106.000 casos, és un 3% més que el 2023, però a diferència de les Balears, la major part, el 78%, es duen a terme en centres privats.
Dades que saben l'endemà que l'Ajuntament de Madrid ha aprovat una iniciativa per informar en els centres dependents del consistori sobre una suposada síndrome post-avortament. Una proposta de vots que ha tingut el suport del PP al govern central l'ha qualificat d'aberrant i ja ha anunciat que prendran mesures.
La ministra de Sanitat, Mònica García, recorda que no hi ha cap base científica i assegura que es tracta d'un nou atac de la dreta i l'ultradreta contra els drets de les dones.
Lo que hay es una violencia camuflada por parte del Partido Popular y de Vox que ya son indistinguibles. El único síndrome que ahora mismo existe es la ultraderechización del Partido Popular con su odio, con su señalamiento constante a las mujeres y con su negacionismo.
El grup de vots al Congrés ha defensat la proposta, tot i que no ha aclarit d'on surten les dades o els estudis en els quals es basen per afirmar que un avortament comporta símptomes emocionals i psicològics que fins i tot poden derivar en alcoholisme. És la portaveu de vots, Pepa Millán.
Lo que no puede ser es que ante una situación de donde nos encontramos con una mujer embarazada que además puede tener dificultades económicas, familiares o sociales, la única puerta que se le muestre por parte de los poderes públicos sea la del aborto. Es decir, los poderes públicos tienen que estar para poder facilitar la vida a todas esas mujeres.
La comunitat científica, les principals associacions mèdiques i psicològiques no reconeixen la síndrome post-avortament com un diagnòstic real.
La feina de cribratge per reduir la llista d'espera a la residència de gent gran del Consell de Menorca ha tingut resultats inesperats. El nombre de persones dependents que esperen una plaça s'ha reduït a la meitat del que indicaven fins ara les xifres oficials. Fanny Mateu.
El 2023 hi havia 396 persones pendents d'una plaça, però la tasca de depuració feta pel Departament de Benestar Social del Consell ha revelat que la xifra real és de 204 persones. D'aquestes, a més, només 146 estan interessades a obtenir a una plaça de residència en aquests moments. Carmen Reynés és la consellera de Benestar Social.
Tras esta revisión, hemos actualizado y depurado un registro histórico comprobando que a día de hoy las personas interesadas en seguir en nuestra lista de espera son 204 y no casi las 400 que hasta ahora figuraban.
En els pròxims mesos s'obriran les residències d'Es Migjorn Gran, Es Castell i Maó, que sumaran 147 noves places. L'objectiu del Consell, però, és impulsar l'envelliment actiu, ja que la població major de 65 anys ha crescut un 77% des de 1998. La gran aposta és la posada en marxa d'un servei d'ajuda a domicili insular d'alta intensitat que ampliarà hores d'atenció, cobertura territorial i perfils professionals. Sentim altre cop Carmen Reynés.
L'objectiu seria a poder incrementar les hores fins a 81.280 hores anuals. Actualment s'està cobrint un 7,65% i a nosaltres ens agradaria poder atendre en el 14% de les persones.
El nou servei comptarà amb un increment de finançament de 500.000 euros del govern.
I més qüestions, perquè avui han començat els cursos A2 i B1 de català dirigits al personal sanitari. En total s'hi han inscrit 213 professionals.
Aquests cursos estan organitzats conjuntament per l'IBE Salut i l'Institut d'Estudis Baleàrics i s'impartiran a tots els hospitals públics de les Balears en dues sessions setmanals de caràcter presencial. Llorenç Perelló és el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
És important adaptar el llenguatge que utilitzen cada un dels professionals. És a dir, no cal fer un curs general en el qual s'aprèn un pot de tot, sinó que sobretot és important formar-los amb aquell català en el qual estaran molt més avesats. Val més adquirir vocabulari que podran utilitzar dia a dia amb els seus pacients, amb els usuaris del servei de salut, que adquirir qualsevol tipus de vocabulari.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, assegura que cada vegada hi ha més consens entre els estats membres que ha de ser Rússia qui pagui la reconstrucció d'Ucraïna. Ho ha dit avui hora baixa a la cimera de líders de la Unió que té lloc a Copenhaguen.
Bèlgica ha mostrat el seu desacord obert en la proposta que també genera dubtes legals. La idea de la Comissió Europea és que s'utilitzin tots els actius sobirans russos congelats per un préstec de reparació al govern ucraïnès.
It's not only the European taxpayers.
Von der Leyen considera que no només els contribuents europeus han de pagar les destrosses i afegeix que Rússia se n'ha de fer càrrec perquè és qui ha causat els danys.
Els Estats Units han ordenat el tancament de les agències governamentals del país perquè republicans i demòcrates no arriben a un acord sobre els pressupostos.
El president Donald Trump responsabilitza els demòcrates de la situació per voler incloure una partida pressupostària bilionària en despeses no justificades. El tancament, això sí, no vol dir que tot es paralitzi, però els funcionaris que no siguin essencials quedaran suspesos o sota mínim, sense sou, fins a nova ordre. També poden veure's afectats alguns programes sanitaris o d'investigació, a més de les institucions culturals. Amb aquesta qüestió s'ha referit fa un minut el vicepresident dels Estats Units, Jamie Vance, que en la línia de Trump culpa els demòcrates.
Troops are not getting paid starting today because of the Chuck Schumer wing of the Democratic Party.
La branca d'esquerres del Partit Demòcrata, diu Vance, ha volgut que es tanqui el govern, només que volen que estigui obert perquè els donen milions de dòlars en finançament per a sanitat per als immigrants il·legals, ha dit Jamie Vance.
L'Oktoberfest de Múnich ha reobert avui hora baixa després de romandre tancat durant més de 8 hores per una amenaça de bomba relacionada amb un altre incident que ha tingut lloc a la ciutat.
Un incendi en un edifici residencial ha deixat dues persones mortes i dues més ferides al nord de la ciutat durant la matinada, però la investigació de la policia apunta que hauria estat arran d'una disputa familiar. Prop del lloc dels fets, però, s'ha trobat un escrit amb amenaces d'explosius a l'Oktoberfest i després que 25 anys ensinistrats en la detecció d'explosius i més de 700 agents hagin registrat el recinte, s'ha reobert al públic.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. L'any Llompart, com la tasca d'aquest intel·lectual, sembla que no acaba. Aquesta setmana, a partir de divendres, es posa en marxa el cicle No evitaràs la nit, del Consell Insular, organitzat per Mallorca Literària i que fins dia 26 de novembre ofereix una programació completa d'activitat per celebrar el centenari del naixement de l'autor.
Activitats que van des de conferències fins a espectacles passant per recitals, presentacions literàries i projeccions. Tot començarà, però, divendres a la Casa Blai Bonet amb la intervenció expositiva d'Arxiu Obert que mostrarà una part del fons documental de l'escriptor sobre la qual s'ha fet feina aquest darrer any. Una feina necessària, amagada del focus i que és imprescindible per aprofundir en el llegat dels autors. Ho destaca Carme Castells, que és la directora de la Mallorca Literària.
Documents que testimonien la tasca de Josep Maria Llompart com a poeta i com a traductor, però també amb altres facetes com ser editor, assessor literari, activista cultural, literari i en definitiva, aquesta figura que va suposar en tant d'impacte en l'esdevenir de la cultura a Mallorca de la segona meitat del segle XX.
El cicle clourà el 26 de novembre al Teatre Principal de Santanyí en la presentació de l'obra Mentre em resti un bri de la Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país, la biografia de Pilar Nau. Després es podrà gaudir de l'espectacle Una vida, una herència de la Cia La Fornala.
Les converses literàries de Formentor arriben enguany a la 18a edició i seran per segon any consecutiu fora de Mallorca. Després de passar per Marrakeix, enguany les seus són Aranjuez i Madrid. Tot i els canvis, mantenen el seu esperit i tenen un programa farcit de reflexió literària, col·loquis editorials, homenatges i activitats musicals. En aquests moments, i des de les 7 de l'hora baixa, el Teatre Reial de Madrid acull la cerimònia del Premi Formentor de les Lletres.
Guardó que enguany ha recaigut en la filòsofa, dramaturga i escriptora franco-algeriana Hélène Cixous. El jurat, encapçalat pel president de la Fundació Formentor, Basilio Baltasar, ha destacat que la trajectòria i la influència internacional de l'autora.
Els seus mèrits literaris són un maneig del llenguatge que ha renovat tota la potència expressiva de la llengua literària i de la seva història.
A partir de demà, l'Hotel Occidental d'Aranjuez serà l'escenari del col·loqui d'editors europeus dedicat a reflexionar sobre el llibre de paper i el futur de la cultura. L'endemà hi haurà una segona sessió de la taula rodona i aquesta segona trobada inclourà també la xerrada dels jurats del premi, així com la presentació del pla de la planta Nobel del periodista Xavi Allén en diàleg amb Miquel Molina.
Però les grans figures internacionals vendran amb nosaltres, tant sigui a Madrid com si estem a Mallorca, com si estem a qualsevol lloc de la nostra geografia.
I darrers assajos de l'obra Laura, que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre Principal de Maó. Una obra que suposa el comiat dels escenaris de l'actriu maonesa Laura Pons.
El test va ser el guanyador de la quarta convocatòria de coproduccions d'obres d'art escèniques de la Fundació del Teatre Principal. L'equip última dels darrers detalls abans de pujar a l'escenari amb el pati de butaques ple. És l'actriu Laura Pons.
Sí, totalment. M'acosta dir prou, però quan dic prou, és prou.
A dalt de l'escenari l'acompanyaran Enca Alonso i Mariona Hauf.
Amb aquest comiat arribam a les 8.
Para toda la vida.
Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimecres, dia 1 d'octubre, en què les benzineres d'Eivissa es queden sense combustible. Les tempestes d'ahir varen causar una avaria a la planta d'hidrocarburs. Margalida Vidal.
Les estacions de servei no poden reomplir els sortidors, fet que dificulta que els usuaris trobin combustible per als seus vehicles.
Vengo de Port de Estorren, voy en reserva, vivo en San Miguel y nada, me he encontrado esto con los conos y ahora justamente he visto un amigo y también todo el mundo está así.
I ara vaig apurada, perquè sempre vaig apurant, vaig en reserva i he vingut aquí a posta i també totes que no tenen ni dièsel, ni gasolina, ni res.
De moment es prioritza el servei als taxis i al transport públic. Està previst que entre demà i divendres es restableixi el servei.
Tot això quan l'Ajuntament d'Eivissa ja anuncia que demanarà la declaració de zona catastròfica després de les inundacions històriques d'ahir.
Mentre es fa balanç dels danys materials ocasionats per les pluges torrencials, el batlle de Vila, Rafa Triguero, ha anunciat que farà la petició a l'executiu central per aconseguir ajudes econòmiques pels danys materials ocasionats.
La solicitud que hoy mismo voy a formalizar de zona catastrófica en la ciudad de Eivissa. Llevamos muchos años para revertir el estado de la ciudad que nos encontramos. Aquí se ha desarrollado mucha inversión pública a lo largo de estos 27 meses de trabajo. Mucha parte de ese trabajo ha quedado totalmente destrozado.
El govern espanyol dona per fet que acceptarà la petició d'Eivissa, ho ha dit la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, en una entrevista a Televisió Espanyola.
Tot això quan la carretera de l'aeroport, el pas inferior de Sant Jordi, continua tallada, encara sense previsió de quan es podrà reobrir. Mentrestant, continuen les tasques de neteja, de fang i extracció d'aigua en prop de 250 efectius desplaçats des de la península i Mallorca.
El Col·legi de Can Misses i l'Institut Marc Ferrer de Formentera encara no reprendran les classes, però aquests sí que ho faran tota la resta de centres educatius que avui han tingut tancat. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
Necessitam que entrin operaris aquí, que facin una revisió de totes les instal·lacions
i que se pugui veure la instal·lació elèctrica, els fals sostres que han caigut, i no poden garantir la seguretat dels infants si venguessin demà.
I creix la tensió en aigües internacionals per la presència de la Global Summit Flotilla a 90 milles de Gaza. Els voluntaris asseguren que vaixells israelians s'aproximen per impedir l'arribada a la franja.
Israel tracta d'interceptar el mig centenar d'embarcacions que formen la flotilla. El govern espanyol els demana que no avancin, un fet que critica l'activista i regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, que viatja en un dels vaixells.
I a més ha enviat un missatge de que abandonem la missió. Nosaltres la valoració que fem d'aquest missatge del govern d'Espanya és que està fent el treball brut de Netanyahu.
I dimarts i dimecres el Parlament es durà a terme el debat de política general de la comunitat.
La presidenta Marga Proens farà el seu discurs dimarts i l'endemà, dimecres, serà el torn dels partits polítics en representació parlamentària.
A Menorca es redueix a la meitat la llista d'espera a la residència pública de gent gran de Mahó.
L'any 2023 hi havia prop de 400 persones pendents d'una plaça, mentre que una feina de triatge del conseller Insular ha revelat que en són moltes manco que actualment estiguin interessades a obtenir-ne un. Una, ho explica la consellera Insular de Benestar Social, Carmen Reynés.
Tras esta revisión, hemos actualizado y depurado un registro histórico, comprobando que a día de hoy las personas interesadas en seguir en nuestra lista de espera son 204 y no casi las 400 que hasta ahora figuraban.